Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui divendres 24 d'abril sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que matem a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui parlarem amb Toni Luque, president de Proud LGTBI Ripollet, sobre el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Aquest diumenge se celebra el Dia de la Visibilitat Lèsbica, un dia per reivindicar i reclamar igualtats de drets i oportunitats per a les lesbianes. Malgrat el confinament decretat per l'estat d'alarma, Proud LGTBI Ripollet ha organitzat tot d'activitats amb el suport de l'Ajuntament a través de xarxes socials per dur aquestes reivindicacions també a la vila. Per parlar de tot això i també de la situació del col·lectiu, tenim amb nosaltres a Toni Luque, president de Proud LGTBI Ripollet. Bon dia, Toni.
Bon dia, què tal?
Què ens teniu preparat des de Proud LGTBI per aquest dia de la visibilitat lèsbica que celebrem diumenge?
Doncs mira, la veritat és que teníem preparades coses molt xules, però degut al tema aquest del confinament ha anat tot per terra. Però bueno, igualment estem preparant des de via online, per així dir-ho, a través de xarxes, bueno, a part de la visibilitat, de la penjada de bandera virtual, no? de fer visible el dia, estem fent un recopilatori de curs relacionats amb curtmetratges, em refereixo, relacionats amb el tema lèsbic, llibres que es poden adquirir per aquests dies de confinament, pel·lícules i bueno, una miqueta entretindre la gent que està a casa i ficar una miqueta al tema de la visibilitat, no? que és prou important.
Una mica, ahir parlàvem del Sant Jordi que vam celebrar a Ripollet des dels balcons de casa i per les xarxes socials, seguint la mateixa línia, perquè no hi ha una altra. Què ens teníeu preparat si s'hagués pogut fer al carrer com es fa cada any?
Mira, doncs teníem pensades unes activitats, volíem obrir una miqueta, bueno, parlant amb el Fran, el regidor de LGTBI de Ripollet, amb l'Helena, del Comitè de Dones, que també està Proud, amb la Maria Ruiz, que està molt relacionada amb famílies, ens trobàvem que totes les festes o tots els actes que fem estan com una miqueta confinats, no? Només en el caire LGTBI. Llavors, la nostra idea era obrir totes aquestes activitats al poble, no? Llavors, volíem fer temes de relacionats amb famílies, aprofitant ara també que el Teatre Auditori, tot el voltant, és peatonal, no? Aprofitar aquest espai i una miqueta inaugurar-ho, fer activitats per nens, nenes i nenis, volíem fer un concurs de truites, d'engrescar la gent del poble i comerços, i de tema de restauració, per fer això, no? El tema de treure una miqueta l'estigma de tortillera, que és com es diu vulgarment a les dones lesbianes, i portar-ho al nostre terreny i fer un concurs de truites.
Però tot això...
Sí, digue'm.
Sí, no, deia, perdona, que clar, que tot això, doncs, malauradament no podrà ser, doncs, com clar. Tots els actes al carrer han quedat, evidentment, suspesos, però tot això comentaves que a través de les xarxes socials, sobretot, i dels balcons, fareu moltes activitats, no? Les xarxes...
Sí.
La gent com us pot trobar a Proud?
Mira, ens pot trobar a Twitter, a Facebook i a Instagram, i és molt fàcil, és Proud LGTBI Ripollet. També tenim el mail per si algú vol contactar amb nosaltres per preguntes, qüestions, dubtes que tingui o col·laboracions, el que sigui, que és proudripollet@gmail.com. I bueno, nosaltres ens movem ara mateix amb això, no? Directes d'Instagram. L'Helena farà una xerrada molt xula a través del seu Insta de dones, senyores lesbianes històriques. Ens farà una miqueta de recull de dones il·lustres, no? de la història lesbianes, que moltes no les coneixem, però estan aquí i tenen el seu lloc i s'ha de reconèixer. I ja et dic, i després farem una miqueta de recull de lectures que es poden fer, de curtmetratges, de pel·lícules, de, bueno, una miqueta això, activitats que es poden fer des de casa. Intentaré fer un directe també, no ho tinc clar, però també recentment amb aquestes xerrades, no? Dubtes que pugui tenir la gent. I des de l'Ajuntament ens han fet arribar una proposta que és de... Ja que no es pot fer al carrer el tema del concurs de truites, potser fer-ho des de casa, no? A veure si la gent s'anima i arriben a temps per fer la promoció i la gent s'engresca, de que la gent faci una truita a casa i amb un hashtag farem una espècie de concurs. No hi haurà premi, però bueno, que allà estarà, no? Perquè tothom ho pugui veure.
A veure, jo potser m'animo a fer la meva pròpia truita des de casa. Jo us l'enviaré.
Benvingut.
Perquè hi ha molta gent que pot pensar, home, dia de la visibilitat lèsbica, això, quin sentit té, quina necessitat hi ha? Hi ha necessitat encara de reivindicar, de visualitzar que hi ha persones doncs, que són lesbianes, que són homosexuals i que hi ha famílies que els nens tenen dues mares?
Sí, mira, amb aquest tema hi ha una miqueta de controvèrsia. El pensament lliure, per si dir-ho, el moviment queer, el que promou és no ficar-nos etiquetes. Però jo personalment crec que som en un moment en el qual ens hem de visibilitzar. I una manera de visibilitzar-te és dir que ets. Llavors, en el moment que tu dius que ets lesbiana, que ets dona, que ets feminista, que ets gay, que ets trans, és com que surts una miqueta d'aquest armari i és trencar una miqueta amb els estereotips i l'estigma que ens proposa la societat, no? Jo soc de l'opinió que el que no es veu no existeix. Llavors, bueno, potser arribarà un moment que no caldrà, no? Ficar-nos aquestes etiquetes i no fer el dia de la visibilitat, però ara mateix, com continuem sent grups suprimits, jo crec que s'han de celebrar i s'han de commemorar i s'han de donar visibilitat total i absoluta.
Parles de grups oprimits, parles d'aquesta gent doncs, que malauradament ha de quedar-se tancada reclosa dins d'aquest armari metafòric.
Sí,
Clar, jo estic pensant ara, en dies de confinament, hi ha moltes persones, penso sobretot en la gent més jove, no?, que forma part d'aquests col·lectius, però que potser doncs, no s'han atrevit a explicar-ho a les seves famílies, o han explicat a les famílies no s'ho han pres bé, des de Proud i tots aquests col·lectius organitzats, LGTBI, què podeu fer o què recomaneu per ajudar aquestes persones? Penso en els més joves, però segurament també hi ha altres casos.
Sí, tant. Sí, de fet, nosaltres tenim contacte, i l'Ajuntament també, amb l'Observatori contra l'Homofòbia, i ens hem trobat amb aquesta situació, no?, de nois, noies que estan a casa, que no poden expressar-se lliurement perquè o encara no han sortit de l'armari o les seves famílies no les accepten. Llavors, clar, aquí es sumen una miqueta d'estigma sobre estigma, no? O opressió sobre opressió. El fet de ser dona, que ja de cara a la societat en general hi ha una opressió més gran que cap als homes. El fet de ser lesbiana, si per exemple ets dona lesbiana i trans, o dona lesbiana i dona racialitzada, encara més. Vull dir, clar, és per això el que et deia, no? De que visibilitzar de vegades és dir, no, jo sóc aquí i sóc així i tal. Responent a la pregunta de què fem, doncs donar el major suport. Estem contínuament oberts a qualsevol pregunta, qüestió, assessorament psicològic, a parlar una xerrada de vegades. Vull dir, estic a casa, no puc més, necessito xerrar amb algú que em comprengui, que hagi viscut una situació semblant a la meva, doncs allà estem, no? Pel que puguem. Malauradament no ens podem moure de casa, però tot el que sigui via Skype, Instagram, Facebook, bueno, xarxes socials en general, o inclús si alguna persona no té xarxes o vol mantenir la seva intimitat, vull dir, a través del telèfon també és a la pàgina web, pot trucar, pot enviar un WhatsApp i no cal que s'exposi, no? Tenim tot el tema de missatges directes, però bueno, sempre cada persona és un món i s'ha de respectar, no? També que no es vulguin exposar.
Abans d'aquesta entrevista estava parlant amb una amiga meva que forma part del col·lectiu de dones lesbianes i em comentava, diu, ostres, doncs pregunta-li el tema de l'adopció, com si ho té més difícil encara a dia d'avui una dona lesbiana adoptar amb la seva parella, és a dir, com una parella o un matrimoni de dones lesbianes, o pel contrari ho ha de fer com a mare soltera, per entendre'ns. Es troben amb aquestes dificultats les parelles homosexuals encara a dia d'avui, tot i que l'adopció per part de parelles homosexuals està reconeguda per llei?
Sí, de fet, ja des del reconeixement del matrimoni i tal, entre persones del mateix sexe, ja són drets que hem adquirit, no?, a la societat, però malauradament ens trobem amb moltes dificultats. De fet, hi ha països que prohibeixen específicament l'adopció a parelles homosexuals. En el moment que s'entenen que són dos homes o dues dones, tallen l'adopció. Llavors sí que és cert que és molt més fàcil adoptar com a família, com a monoparental, no?, una persona sola. Després, clar, el tema de les parelles lesbianes sí que tenen una miqueta més fàcil perquè tenen una sèrie de recursos que no tenen les parelles d'homes, no? Que és el fet que poden accedir a... I per llei està estipulat, vull dir, poden accedir lliurement, és una de les coses que es van aconseguir, a bancs de semen o, si no, també bancs d'embrions. Embrions que dones que someteixen a tractaments de fertilitat, que no s'implanten i queden... Bueno, quan tu fas un tractament de fertilitat no només t'implanten un embrió, no? O sigui, fan uns quants per tenir més chance a l'hora que allò rutgi. Llavors, els que no s'implanten, les dones que volen ho donen i van a un banc que és completament gratuït, que també de vegades és més fàcil a l'hora de poder ser mare, no? Si no hi ha un home pel mig, no? El mètode tradicional.
I pel que fa, clar, a nivell polític, ara mateix el Congrés dels Diputats, doncs, ha estat una de les notícies polítiques dels últims anys, ha entrat un partit, a més amb bastanta força, un partit de posicions properes a l'extrema dreta, que no reconeixen, doncs, bona part de la lluita que des del col·lectiu homosexual s'està fent. Creus que això pot ser contrari a aconseguir aquesta normalitat, aquest poder adoptar, poder recórrer aquestes... aquestes tècniques reproductives per part de parelles homosexuals, això creus que pot ser un llastre per aconseguir aquests drets pels quals lluiteu?
Esperem que no. Tenim la sort que a dia d'avui són a l'oposició, llavors des de l'oposició, encara que sent un partit d'extrema dreta, no tenen gaire... Si parlem de diputats, després en temes de comunitats i tal, que sí que estan més ficats en assemblees, a l'Assemblea de Madrid, per exemple, o dins de la Junta d'Andalusia o coses així, ja és un altre tema perquè allà sí que tenen més poder. Sí, totalment. Vull dir, aquestes persones al final el que fan és un discurs d'odi. Llavors, per mi i pel col·lectiu, vull dir, és una cosa que no podem tolerar i ara mateix ens trobem en una situació que mica en mica anàvem avançant, no? Anàvem aconseguint drets i aquesta gent ha vingut per precisament això, treure'ns i imposar la ideologia aquesta de gènere que promouen tant, que el col·lectiu LGTBI és un lobby que ho vol controlar tot i que, bueno, saps? Aquestes teories conspiratòries, quan l'únic que demanem és tenir els mateixos drets, que a dia d'avui encara no els tenim respecte a les persones heterosexuals. Vull dir, i ja no és només els drets, sinó és el respecte com a societat, no? El poder anar de la mà pel carrer amb la teva parella o donar-te un petó o entrar a una discoteca amb una aparença tal o una persona trans que no hagi de contínuament... explicar quina és la seva situació perquè la burocràcia no li permet fer el canvi de nom al DNI... Bueno, coses d'aquestes que, si no t'hi trobes, de vegades sembla una tonteria, però les persones que patim aquest tipus d'estigma dins de la societat és dur, eh? Vull dir, que tu vagis de la mà de la teva parella quan no estàs fent absolutament res i vingui qualsevol persona a dir-te el que opina, mira, si és una opinió que amb educació em fotrà més o menys, però bueno, però és que la majoria de vegades són agressions verbals, agressions físiques, acabar en un hospital, haver de denunciar, exposar-te... Bueno, vull dir, és un món, i clar, vull dir, aquesta gent es dedica precisament a això, a tirar enrere tot el que havíem aconseguit fins ara.
Esperem que doncs, tot això, aquesta situació acabi normalitzant-se i s'acabin aconseguint aquests... No hi ha drets, sinó poder viure en normalitat, que al cap i a la fi és l'únic que
Sí.
reclameu des del col·lectiu LGTBI. Toni, ja per acabar, clar, els que et coneixem i doncs, et seguim per xarxes o som amics a Facebook, veiem que últimament estàs com molt actiu perquè tu treballes en un sector proper al sanitari, un sector científic, molt actiu, molt crític, amb molts bulos i moltes coses que estan corrent ara arrel de la crisi del coronavirus, que és la gran protagonista informativa
Sí.
d'aquest any. Per què tot això? Que tants bulos corren amb el tema del coronavirus?
Sí, la veritat és que sí, eh? Vull dir, jo que em moc molt per xarxes socials, sóc una persona que m'agrada molt, vull dir, estic en molts grups de tant de Ripollet com de Cerdanyola, de Sentmenat, m'agrada molt mirar el que publica la gent, no? També és una miqueta de caire psicològic o sociològic, no? Llavors, quan veig que la gent comença a compartir aquest tipus de notícies o aquests bulos, clar, s'ha de fer una diferència. Hi ha coses que potser no tenen tanta importància, però hi ha altres que tenen i molta. Vull dir, la teoria de que prenent unes gotetes que és una dilució de diòxid de clor et curarà del Covid i que la gent deixi d'utilitzar proteccions als EPIs perquè pensa que prenent aquestes gotetes ja serà immune i no... Vull dir, aquest tipus de coses ja no només afecta la teva pròpia salut, perquè són verinoses, sinó també a la salut dels demés, no? Perquè pot ser un vector i pots contagiar-te i contagiar més gent. Vull dir, estem en el moment en què estem, hi ha organismes, ens agradi més o ens agradi menys, com és l'OMS, que són qui marquen. Anem aprenent dia a dia, deixem de compartir notícies falses i bulos. Creem alarmisme, creem falses creences. Al final, vull dir, l'altre dia feia un post que, bueno, és una miqueta sarcàstic, que és deia una miqueta així, no? Hosti, gent que no té on no pensaven que tenien cap tipus de coneixement, a dia d'avui són especialistes en medicina, en virologia, en epidèmies, en psicologia, en física quàntica. Dic, hòstia, digo, si Harvard s'hubiera enterado de esto antes, estaríamos forrados, no? Vull dir, igual que jo no aniré mai a una obra, per molts vídeos de YouTube que vegi de com es fa una paret o com es fa uns ciments, no aniré a dir com ho han de fer perquè ells són els professionals. Deixem ara mateix els professionals que són els metges, les metgesses, infermers, infermeres, científics, que facin la seva feina, que investiguem, bueno, que és dur, eh? És complicat perquè no, ni nosaltres mateixos tenim respostes a tot. Llavors, una miqueta de paciència, que, bueno, al final tot això acabarà passant i espero i desitjo que d'aquí a un temps quedi com una anècdota per explicar, no? Vaig estar 2 mesos a casa i no me passó nada. Pues eso.
Esperem que tot sigui així i acabi
Sí.
quedant amb una anècdota per explicar a generacions futures, sobretot això que deies, fer cas només a autoritats i que la gent, qui pugui, sobretot,
Sí.
que es quedi a casa i que hagi de sortir, que ho faci prenent totes les mesures de protecció recomanades.
Totalment.
Moltes gràcies, Toni Luque, president de Proud LGTBI Ripollet, per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
No, gràcies a vosaltres per comptar amb mi. I res, això, el dia 26, diumenge, esteu molt atents a les xarxes perquè veureu tot el que tenim preparat.
Moltes gràcies, Toni. Fins aviat.
A tu, molt bé. Adeu.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui divendres. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Jordi Puy, el muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.